Des d'ara i fins a les 6, a Ràdio Estel hi passaran moltes coses. I totes de fabricació pròpia.
Voy a bordo del Calypso, con toda la tripulación, preparándole comida al propio capitán Cucho. Y le quito las arrugas con mi sopa de tortuga. Le cocino algo suave cuando tienen inversión.
Experto en cocina marítima, sopa de sobres, no.
Això d'experto...
Cocina marítima.
Tu ets experto cocina marítima?
Una miqueta, una miqueta.
Pau Gascó, bona tarda de nou.
Bona tarda de nou, segona vegada que dic bona tarda.
Després d'escoltar a la Sandra Gómez, després de posar-nos al dia amb els principals titulars de l'actualitat, titular del que serà el Bonateca d'avui...
Buf! Vinc amb lo del creuer, que parlaves del creuer, no? Estàvem parlant del port, del creuer, tot això, doncs continuem amb la temàtica marinera. Avui farem cuina marinera.
Tela.
Tela marinera, avui.
Tela,
sí, sí.
Tela, aquesta camisa que portes avui, tela.
Vale.
Per què ho dic? Perquè jo avui el Pau Gascó el veig diferent.
Més gran.
Més gran,
si cabe.
En quin sentit?
No, home.
Què vas fer la setmana que ve? Ho vols explicar o no?
La setmana passada.
Ai, la setmana passada.
Sí, vam fer la màgia de la ràdio. Al mateix temps que estava xerrant per aquí,
on
estàvem
eres?
A França, a Narbona. El bufet aquell, la bacanal de Narbona. Quina passada, tu.
Sí o no? Val la pena? Estem parlant del gran bufet, eh?
Sí, els grans bufets de Narbona. A veure, com a professional, molt. Com a professional, m'apassiona la logística que hi ha al darrere. Clar, gestionar tot allò, tot el personal, les elaboracions, les temperatures, les quantitats, com ho deuen fer... La intensitat de la llum de la sala, els uniformes, tot està estudiadíssim. Per mi em va flipar, em va flipar. Al final em vaig fer una foto amb un dels xefs que hi ha per allà.
Mm, ens, i... ens ho vas
sí,
circular.
Sí.
Però vas poder entrar dins, els entre
no,
fogons?
No, però la màgia la controlen molt bé. És cuina clàssica i és un bufet, que és molt difícil de gestionar. Jo no he treballat mai en bufet, però és el millor bufet que he menjat mai. El millor bufet que he menjat mai, no el millor restaurant. O sigui, és un bufet, no oblidem que és un bufet, val? Però espectacular, espectacular.
I
em vaig menjar tres plats de postres.
Oh. I com deurien ser els postres?
Bueno, bon. No, tot estava molt bo, la veritat és que...
I tornaràs?
Sí. A casa s'han enfadat una mica perquè vaig anar sense ningú de casa i llavors ara toca tornar amb els de casa.
Però un moment, o sigui, estem parlant d'aquests grans bufets que per tenir taula, no? Per 5 persones, per exemple...
Vam estar mirant per 5 persones un dilluns, que és que tothom té festa els dilluns, un dilluns per 5 persones et donaven taula el novembre. Però bueno, que a mi no em paguen res, o sigui... Si volen patrocinar l'espai, jo encantat,
sí.
Però bueno, va ser una experiència... El que va ser 13 hores d'excursió, entre anar i tornar.
Això sí que ho té. Això sí que ho tenen.
Per això que si em dius, val la pena? Home, sí, perquè ho tenim relativament a prop. Però potser val més la pena fer un cap de setmana per allà i fer una mica de turisme i aleshores aprofitar. Però fer una excursió d'anar i tornar és una mica pesat.
Podem dir que ho hem dit a l'inici del programa... Si ara els nostres oients fan cap al compte d'Instagram de fabricació pròpia Estel,
yeah.
Aquesta setmana l'estem fent grossa,
Sí, sí, hem llançat ho hem llançat tot per la finestra.
Però tot, eh?
Sí. He conjugat el lloc on treballo, bueno, treballo els dos llocs, vull dir, però el restaurant on treballo, un cuino...
On passes més hores?
Sí, i on em donen més mals de cap, la ràdio... No, hem conjugat el restaurant Follia de Sant Joan d'Espí i el fabricació pròpia de Ràdio Estel, ho hem combinat, hem sacsejat la coctelera i ens ha sortit un concurs, Chachi Piruli, que és un àpat per dues persones amb el menú carxofa, que ja us vaig comentar l'altre dia i és una passa.
I què ens pots recordar d'aquest menú carxofa? Perquè la gent es faci una idea.
Són 11 passes de carxofa, amb carxofa de diferents tipus. Després els postres, amb els postres no ens hi hem posat, els postres els hem respectat i no hem posat carxofa. Però tenim 11 passes amb diferents elaboracions de carxofa, que va des de carxofa a la brasa, carxofa confitada, carxofa en escabeig, gnocchis de carxofa, arròs de carxofa... Bueno, com diu a la pel·lícula, veu carxofes per totes partes. O sigui, carxofa. No, és molt
però
xulo.
Però sense avorrir-te.
No. L'arròs de carxofa i galera, o el primer plat, que és una carxofa fregida, sencera, amb una salsa de rovell que pasteuritzem nosaltres mateixos.
Bo.
Sí, sí.
Bo.
Després també tenim la coca de carxofa amb confitura rústica de llimona i botifarra de perol.
Mac.
Sí, sí.
Catxondena.
Sí, sí. M'encanta, m'encanta.
Doncs mireu, si a vosaltres també us encanta, que fàcil que ho teniu, perquè gràcies al restaurant Follia i també Ràdio Estel, gràcies a Pau Gascó, et conviden a assaborir aquest menú carxofa. Menú de carxofa, valorat, bueno, no direm amb què està valorat.
Un pastizal.
Però que és que no us ho podeu perdre. Perquè gaudeixis amb qui tu vulguis. Què has de fer? Què fàcil? Doncs mira, primer de tot, participar en aquest sorteig és molt senzill, Pau Gascó. I tu jo crec que ja ho tens fet. Seguir el perfil de fabricació pròpia Estel.
Fab
pròpia Estel. Fàcil. Entres a Instagram ara mateix, ens segueixes al nostre perfil i etiquetes en el post que trobaràs a aquest concurs a la persona que t'agradi o que t'agradaria compartir aquest àpat. Per exemple, Vanessa Carrasquilla. Li arriba la notificació a la Vanessa Carrasquilla i entrem directament en aquest sorteig. Pots fer-ho tantes vegades com tu vulguis. No ens cansem de que puguis participar les vegades que tu vulguis, eh? Recorda-ho. Però això sí, només tens temps, això sí, que fins a aquest divendres a les 12 que tancarem aquest sorteig. La persona guanyadora s'anunciarà el divendres del Fabricació Pròpia i la persona guanyadora l'anunciarà, doncs, una persona que coneix molt bé aquest menú de carxofes.
Això ho esperem, això ho esperem. Bé, a més, si veniu, podreu saludar-me, que estic allà a la cuina. Podreu
tu on
vindre...
estàs? No et trobarem, direm...
Sí, estic a la cuina. Només entre el restaurant, el primer que veus és en Pau cuinant.
Allà. És d'aquestes cuines que a mi m'agraden molt, que es pot veure, o sigui, des de fora, des de la sala, podem veure el
des
que
de
es fa
a la
cuina?
No. Des de la sala no es veu. La sala es manté la màgia. Tu veus el jardí, veus l'hort, veus tota la part més botànica del restaurant, però sí que quan entres, surts o passeges per el servei, tot et passes per davant de la cuina, o sigui, estem allà.
Doncs escolta, va.
Si dic algun improperi, em sents.
Em dius molt, que quan cuines. No et facin com a Cervera, que ens ha explicat avui la Can de la Figueres que el 92 van haver de fer una normativa perquè la gent no parava a renegar.
No fer aquí a l'emissora.
Escolta'm, va, ja ho sabeu, entreu al nostre perfil d'Instagram, Fab Pròpia Estel, i allà, ja sabeu, un menú de carxofa per dues persones que podreu gaudir al restaurant Follia, un restaurant, com deia en Pau Gascó, amor propi i productes de quilòmetre zero, i on en Pau, doncs, és cuiner. Aquest menú de carxofes, amb qui tu vulguis, si entres al nostre compte d'Instagram, Fab Pròpia Estel. Recuperem la música de la Marinera o no?
Sí.
Vinga, va, Paula, posa-li.
Voy a bordo del Calypso con toda la tripulación preparándole comida.
Doncs avui tenim el... Mira el Ferran, que content està.
Home,
no me pises que llevo chancles. Em va encantar aquesta cançó quan la vaig descobrir. No sé com la vaig enganxar, però és que... Clar, penseu que a mi... Bàsicament, no sé per què, quan he treballat als restaurants, quan arribava al restaurant, deia, xef, on em poso? Segur que els restaurants tenim les partides dividides, no? A peixos. I no sé per què, jo deia, que tinc escates o no sé, agalles, o em veu, sempre que em veien, a peixos. Diuen que és una de les partides més... O sigui, que els pringats amb a peixos, perquè són dels que més pateixes.
Sí.
Però perquè fan peixos arrossos, però...
Escolta, doncs potser és perquè et veien molt capacitat per fer-ho.
No. No és per plingar. No, plingaven bastant. Però, bueno, cada partida té el seu. I a mi sempre em posaven a peixos. I em va fer molta gràcia quan vaig sentir per primera vegada aquesta cançó, perquè és experto en cocina marítima. I bueno, una mica
em sento identificat. I una mica sí.
I avui ens centrem en cuina marinera.
Per tant, avui ens ofereixes plats, diguéssim, que surten d'aquesta secció de peixos.
Sí, no... No és ben bé. Avui em centro en el que passa a les barques. Avui anem a l'origen de la cuina marinera, no? Que seria la cuina de barca. Tenim plats com la salsa balandra, el simitomba, els esmarris, els noms són supercatxondos, el blanquillo, el suquet, la llipebre, l'all cremat, el romesco... Tot això és el que es feia a barca, que després ha evolucionat, no? I també s'ha fet cuina de restaurants, o s'ha fet tota una cultura gastronòmica de cuina de marinera, no? Però avui anem a l'origen, avui ens centrarem en el que passa a les barques.
Vinga, va, doncs què et sembla? Comencem? Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Da 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 da
Ranxo de Barca té unes característiques. Ha de ser una cuina fàcil, senzilla i ràpida. Pensem que estan treballant. I el cuiner, el que fa el ranxo, és una persona més de la tripulació. Per tant, ha de fer la feina que fan els altres i, a més, ha de cuinar. Han de ser ingredients fàcils de trobar i que aguantin a la barca. Curiós que el tomàquet solen ranciar a les barques, a la mar.
Ah, sí?
Sí. Per exemple, et podem trobar molt fàcilment alls, pa sec, fruits secs, nyores seques, pebre vermell dolç o altres espècies que són productes molt fàcils de tindre al vaixell. També és veritat que la cuina ha de ser ràpida o va lligada al ritme de feina. Si tu surts a l'albada... Clar, és diferent. Si fan taranyina, que és la pesca del peix blau, és uns horaris, no? I aleshores, si surten a l'albada, fan el bou, que és l'arrossegament, doncs, des de que se surt de port fins que s'arriba al lloc on es tira el bou, es pot esmorzar, aleshores es tira el bou, i fins que no es recull la xarxa, no s'ha de fer res, i per tant el cuiner pot preparar. Aleshores, ja quan s'ha recollit... O sigui, tota la feina, tot el que és la cuina de barca va relacionada amb el ritme de feina del vaixell. No hem d'oblidar que el cuiner és un pescador més. Els pescadors d'arts menors, com pot ser el...
Això tu ho confirmes? És a dir, els pescadors són molt probablement les persones que millor cuinen els peixos, creus?
Bueno, són els que més el coneixen, això. Està clar. No, hi ha un coneixement imprescindible que és els tipus de peix. Clar, pensem, quin peix... Com es tria el cuiner de bord? Com triava? Perquè actualment això ja no es fa tant. Actualment es porten plats precuinats i es va amb un altre ritme. Però el cuiner de bord triava el peix que havia de fer servir. Clar, si tu fas servir el peix més car, diuen que els patrons no posaven pegues a que el cuiner agafés raps i els peixos amb més valor. Però, clar, ells també guanyen, els mariners guanyen en funció del que venen, no tenen un sou fixe. Per tant, un cuiner no agafarà el més car perquè també hi va el seu sou.
Clar.
Per tant, un dels secrets de la cuina marinera és saber escollir les espècies de peix que fem servir. I nosaltres tenim el problema de que sempre fem servir els mateixos peixos. O sigui, el salmó ja ni el qualificaria com a peix, no me'n parleu de salmó, però el que són raps, lluços, dorades...
I per què?
Perquè no coneixem el mar. Perquè també els circuits de distribució tampoc no estan preparats per tindre una variabilitat com pot ser el que hi ha en un mercat de peix, la morralla. Jo me'n recordo de petit de menjar molta morralla. Després us explicaré, però el meu besavi era pescador de Vilanova. Total, que saber triar les espècies de peix és molt important. He trobat bastanta informació aquesta setmana que, per exemple, la gent que pescava la gamba... Clar, a veure, una cosa, els pescadors estan una mica fins al monyo de menjar peix, eh? Si tu vols fer feliç un pescador, fica-li un entrecot, perquè estan hasta el monyo. I aquesta setmana he trobat exemples que explicaven de gent que pescava gamba. Clar, els pescadors de gamba estaven farts de menjar gamba.
Clar.
Però farts.
Clar, clar.
I dius, home, és que canviaven una caixa de gamba...
Per poder...
Amb peix de... Amb pescadors de platja i això, amb morralla, perquè estaven farts de menjar arròs de gamba. Tu dius, home, però com pot ser això? Però sí, estaven farts de menjar arròs de gamba. Bé, com dèiem, els dels arts menors, com el tresmall, com hem dit ara, els que canviaven el peix amb els de les gambes, aquests, com que solien fer servir embarcacions més petites, aquests menjaven a platja. I aquesta cuina podia ser una mica més elaborada, d'acord? Però hem d'entendre que quan tu fas, com dèiem abans, que va lligat als ritmes, ens imaginem un sofregit, no? Un sofregit de ceba, de ben torrat, sí, que són 5 o 6 hores. Això no es feia a la barca. Però no es pot, perquè no pots estar... És que, a més a més, un sofregit s'ha d'estar pendent, s'ha d'estar remenant...
Doncs aquestes coses... No pots estar fent dues coses, pescant...
No, i 5 hores de sofregit, por Dios, no. No. Aleshores, la cuina és senzilla, ràpida, molt espontània i molt fresca. Els utensilis també són molt senzills. O sigui, una olla, una cassola, un escorredor, un morter, això és superimportant, un morter o un túrmix, després, i unes graelles. Les graelles és perquè moltes vegades els vaixells, quan fa mala mar, una de les coses més fàcils de fer és una graella. Perquè si tu fiques una aigua a bullir o un oli, no pots fregir.
Perquè no, perquè
pots cremar...
Per les oles.
Una de les coses que es pot fer molt fàcilment és una graella. O sigui, és dels menjars més ràpids que es pot fer amb un vaixell. El que passa que s'ha d'anar molt a compte perquè un dels perills més grans que hi ha amb un vaixell és un incendi. Tot i que estàs envoltat d'aigua, una de les coses més perilloses que pot haver-hi amb un vaixell és un incendi. Però bé, aleshores, depèn de la mar que trobaven, com dèiem ara, es podia fer un tipus de menjar o un altre. Tu pots fer, sigui, l'arròs a la masqueta, el rossejat o l'arròs caldós. Són diferents tipus d'arròs. Com es feia això? El menjar, bàsicament, es feia primer, normalment, es feia una cassola amb una mica de picada, no sofregit, sinó una picada, es fregia una mica. En comptes de ficar la picada al final, com fem nosaltres a la cuina de secà, que fiquem la picada al final per lligar, a la cuina de marinera es fica la picada al principi, com el romesco, els esmarris, es fica la llipebre, es fica la picada, es fregeix lleugerament, s'hi afegeixen les patates escapçades, i un cop estan les patates escapçades, es mulla amb aigua, es posa el peix, i això fa xup-xup. Un cop això està fet, s'escorre, els mariners es mengen les patates i el peix, que potser és les patates, perquè el peix, si és congre, per exemple, porta molta espina, i amb el brou que s'ha escorregut,
bo,
es cou l'arròs.
Mm.
O sigui, com, una mica faríem com la cardolla i l'escudella, no?
Mm.
Primer menges la cardolla, i mentrestant es va fent la pasta, els galets,
poder...
llavors després menges els galets.
Mm.
Doncs els mariners primer menjaven les patates amb el peix, i després... Mentrestant, amb el brou que havien tret, feien l'arròs. I l'arròs, si feia bona mar, es podia fer caldós o a la masqueta, que és... La masqueta és una animalada que es fa... Que és, ve de, diuen que ve del nom de mascletà.
És que...
Ve de mascletà,
ve per què?
Perquè escalfes molt l'oli que... i aleshores hi tires el brou. Clar, tu què passa si tires aigua amb un oli molt roent? Pues que allò explota, esclata. Llavors aquesta reacció és el que es diu la masqueta, arròs masqueta. En comptes de sofregir l'arròs, primer s'escalfa l'oli, quan l'oli està ben calent, es tira el brou, i fa... com emulsiona, llavors es tira l'arròs i es cou. Que això si fas amb la mar, el cuiner surt cremat. S'ha de poder fer sempre amb cuidado.
Pau, el Carles de Barcelona ens està preguntant, ens ha enviat un WhatsApp, ja sabeu que podeu dir la vostra, tot el que digui el Pau Gascó, 663-99-30-62, ens pregunta si, pregunteu-li al Pau si ha fet servir aigua de mar per cuinar.
Bona aquesta, m'encanta. A veure, primer de tot, aigua de mar és boníssima per netejar el peix. Vale? Amb aigua de deixeta mai, però aigua de mar es pot netejar el peix. I alguns pescadors, normalment el mar Mediterrani és una mica saladot, té uns 30 grams de sal per litre, que és bastant alt, però sí que alguns pescadors feien servir la meitat d'aigua salada i la meitat d'aigua dolça. O sigui, l'elaboració d'un suquet, tu pots fer servir meitat d'aigua salada i meitat d'aigua dolça. De fet, ara, algunes grans superfícies, es pot trobar aigua de mar microfiltrada.
Mm.
Clar, perquè no és el mateix anar aquí a la Barceloneta a agafar una galleda...
Que no, aigua.
Que no dic que no sigui dolenta.
Sí.
Que no una aigua microfiltrada agafada enmig del mar, que potser tindrà la mateixa merda, però almenys
sí,
està...
Sí, almenys està com més controlada,
sí,
no?
Exacte.
Per dir-ho d'alguna manera.
Sí, exacte. Ara, continuem.
A Virxe do Porto Velho tena cara para o mar. A Virxe do
Aquesta setmana m'he passat teta, perquè les cançons de mariners són maquíssimes.
Tanxugueires i Rosalén.
Sí.
Quina meravella de cançó.
I aquesta cançó, que és de les dones que ploren els...
A Virxe do Porto Velho.
Però és dedicada a les dones que perden els marits al mar treballant. Molt xulo.
Que xula aquesta cançó, molt maca, Pau. Quin és l'element essencial, podríem dir, d'aquesta cuina marinera?
Quina... Va, fem una mica de parques i jardines?
No, vinga,
una mica
va,
de polèmica.
Sí, patrocinat?
Va, diguem... Si us faig una pregunta, quin és l'element principal de la cuina marinera?
A veure, quin és l'element...
Tu què diries, Mercè?
Ostres, a veure, jo diria que potser és la... Bueno, perquè he vist...
Has vist el guió?
Sí, el guió.
No, però el peix, no? Diríem, o sigui, el
clar,
peix és un element indispensable de la cuina marinera. Doncs no!
No!
No! De fet, com hem dit abans, no, els mariners es morien per menjar carn. I...
No ho diria mai, o sigui, no hagués dit mai això, eh?
No. Arribarem a una recepta. La recepta que us explicaré avui es fa... Jo l'he pres a fer amb carn, imagina't.
És la del teu avi?
Sí. És la picada. L'element indispensable de la cuina marinera és la picada. I fins i tot hi ha receptes que poden arribar-ne a portar dues. He dit lo del peix perquè hi ha receptes de cuina marinera que es fan amb carn. Aleshores, amb... La reina és la picada. Fins i tot podem fer servir dues a la mateixa elaboració, com pot ser acabar amb una allioli o una balandra. La picada es compon d'alls, julivert, fruits secs. Pot ser que es faci servir el fetge del peix fregit, galeta, pa sec, l'anyora, xocolata, alguns... El vi. La cuina del peix, moltes vegades, a la cuina domèstica de peix, o una mica més xuleta, ens posem vi blanc. Però els pescadors no portaven vi blanc.
És veritat, això sempre... Jo també sí. ho he identificat molt amb la cuina marinera.
Els pescadors bevien vi negre, no bevien vi blanc. Aleshores, si es posa vi negre a la picada, ells posaven vi negre.
I per què hi posem vi blanc?
Mira, jo crec que hi ha una transició entre la cuina de barca, després la cuina de barraca, que era quan es trobaven els mariners a barraca per fer celebracions, després la cuina domèstica i, finalment, la cuina de la restauració casolana, la restauració professional. Per exemple, el peix fregit. Peix fregit a les barques no se n'ha fet mai. I la meva àvia, que era filla de pescador, sempre em feia peix fregit. Aleshores, és una mica com el que no es podia fer, després la gent va agafar els sofregits de llarga cocció, aquesta ceba caramelitzada que fem servir per l'arròs negre, que no se li posa tinta, que és el que el color l'agafa de la ceba. Aquesta ceba no la feien els pescadors, però sí que la cuinaven els pescadors, segurament. O sigui, el fet de cuinar cada dia peix, cuinar cada dia peix, cuinar cada dia peix i fer arròs, et dona uns coneixements que després, quan et posen a terra ferma i no es mou la superfície on estàs cuinant, aleshores pots evolucionar molt aquell nivell de cuina. Jo crec que hi ha una barreja entre això, no?, d'aquestes dues coses. Manolo Cabezabolo, de Lleida.
Y entre suciedad, pero ellos nadan sin parar.
Mare meva, quin calaix acabes d'obrir.
Per què?
Manolo Cabezabolo. Gran concert aquell dia.
És Lleida, eh?
Sí, ja ho sé, ja.
Bé, aleshores, la figura del ranxer, la persona que cuinava... A veure, sí. No oblidem que els pescadors són treballadors sí. del mar i treballadors, o sigui, forts treballadors. Aleshores, la figura del ranxer és una persona més, com hem dit, de la tripulació. S'endú una part més de peix. O sigui, els pescadors cobren pel peix venut, no per les hores. Aleshores, si tu ets el cuiner, t'enduies una mica més que els teus companys. Uh-huh. Una altra cosa és que no feia guàrdies. No es fan guàrdies. Quan tu ets el cuiner... Bueno, aquí
què vols dir que no fas guàrdies?
Que no es vegi... A la mar, tu sempre tens que tindre algú mirant. Al vaixell sempre hi ha d'haver algú mirant...
Que estigui controlant
el que ve davant. Sigui un altre vaixell, sigui qualsevol cosa. Sí. Llavors, això es fan guàrdies de 4 hores, normalment, i cada 4 hores es canvien aquestes guàrdies perquè pugui descansar la gent, i el cuiner això no ho fa, però, clar, ha d'alimentar la gent que està fent les guàrdies. I, com hem dit abans, tenia llibertat per triar el peix. Solia ser una persona respectada, però si bé és cert que si hi havia molts vaixells, no era possible que totes les tripulacions disfrutessin d'un gran cuiner. Sí que és veritat que hi havia grans cuiners i que eren famosos als ports, però no tots els vaixells tenien bons. I hi havia gent que es queixava. Això m'he sentit identificat amb el menjar dels restaurants, els que fem la cuina de la família, el menjar de la família, que cuines per tots els cambrers, els cuiners i tot això, i sempre tothom es queixa.
El menjar família. Com li dieu? El
menjar de la família.
El menjar de família.
Exacte. Llavors sempre hi ha algú que es queixa. Per tant, hi havia alguns vaixells, algunes embarcacions, que el que feien era que el càrrec de cuiner era rotatiu. Llavors cada setmana ho feia un.
Si estava repartit, no? Les queixes repartides.
Sí, aleshores hi ha una dita marinera que m'ha agradat molt, que he trobat aquesta setmana, que és que per fer un bon suquet es necessita un boig, un avar i un liberal. Un boig pel foc, un avar per l'aigua i un liberal per l'oli. I m'ha encantat. Perquè el que necessites és molta potència de foc, aigua poca, perquè solem dissoldre massa els gustos, i l'oli, que cadascú tiri el que vulgui. Però el foc i l'aigua és molt important. Molt de foc i poca aigua. I amb això ja passem a la recepta.
El meu avi va anar a Cuba a bordo del català, el millor barco de guerra de la flota.
He estat aguantant tota la secció per no treure el tema del meu besavi. El besavi, el Canals, era de Vilanova i la Geltrú. I era cuiner de ranxo, de cuiner de bord. I van anar a Cuba.
Van a Cuba?
Sí, la meva àvia va néixer a Cuba.
Ostres!
Sí. I era mariner... Havia estat a San Francisco, com deia ella, això m'ho explica la meva mare. Però no hi havia canal de Panamà. Sí, havia estat a San Francisco donant la volta per Sud-amèrica.
Mare meva.
Sí, sí, una passada. I ells cuinaven tortuga, dofins. Sí. Per cert, els dofins, ara que podem pensar, empatitzem amb els dofins i tal, per un pescador, un dofí és un enemic, perquè quan recull xarxa, sí, el dofí s'intenta fotre el que tu has pescat. O sigui, era com una mica una batalla.
Una batalla contra
sí,
ells, eh?
Sí, sí. Aleshores...
I tens una recepta que portes del...
Sí, jo no el vaig conèixer, el Basavi Canals, però sí que la meva àvia sí, i és una recepta que són els esmarris. Els esmarris...
Què són els esmarris?
Bona pregunta. Aquí he tingut jo un problema bastant important, perquè sempre que busques la definició d'esmarris es considera com una caldereta de peix blau. D'acord? Una cuinat, un guisat de peix blau, sardines o seitons. Però jo no l'havia menjat mai, de peix. A casa meva, els esmarris es feien amb conill i cargols. D'acord? I clar, jo quan vaig començar la vida professional i vaig començar a tindre llibres de cuina i buscava sobre la cuina tradicional catalana, buscava els esmarris, i sempre trobava que eren amb peix blau, i jo, doncs no tinc ni idea.
Jo no tinc ni idea.
Jo això... I un cop, explicant-li a Xesco Bueno, que des de Cala Esteve, que és l'autor del llibre de cuina catalana oblidada i tal, diu, no, els esmarris no és una recepta, els esmarris és una forma de cuina. I aquí vaig dir, I aquí és on arriba el moment de que saps que la cuina marinera no té per què portar peix. Perquè tu pots agafar conill i cargols i cuinar-ho com si fos peix amb una recepta de patates. Per tant, els esmarris què és? És un guisat en el qual es sofregeix una picada, s'hi afegeixen patates, com hem dit abans, s'hi posa aigua i s'hi posa el peix blau, al final de la cocció, la saitó i la sardina, perquè si no, no aguanten la cocció. I això són els esmarris, vale? Oficials. Però si tu li canvies i treus el saitó i treus la sardina, però fas el mateix i poses conill i cargols enganyats... tens una cassola de cargols i conill i són els mares de conill. Per això no és imprescindible el peix per fer cuina marinera. Sí que és imprescindible la picada, però el peix no.
Ostres, tu!
Que maco, no?
Quina manera d'acabar avui l'espai, eh?
Ah, xachi.
Bé, ens diràs una mica això. Que...
Els esmarris, res, una picada és molt senzilla, tres alls fregits, dos llesques de pa també fregides,
sí?
Una mica de julivert, tres tomàquets fregits, també, i una nyora. La iaia, aquest truquito, que no li digueu a ningú...
No, eh?
Remullava la nyora amb vinagre.
Ah, sí? Per què?
Queda més bo. És que les picades aquestes de nyora solen portar una mica els romescos, salvitjades, etc. Solen portar un puntet, els hi solen anar bé, però, ojo, sempre, cadascú, la picada, cadascú la fa com vol. O sigui, cada mariner, cada vaixell cuinaven d'una manera diferent. Hi ha gent que li posa coses, hi ha gent que li posa més avellanes i no li posa pa, hi ha gent que li posa més pa i no li posa ametlles, hi ha gent que li posa els alls fregits, hi ha gent que li posa els alls escalivats, hi ha gent que li posarà els alls crus, és igual. Disfruteu de fer picades, però fins i tot, mira, Mercè, vas al súper.
Sí.
I compres aquell romesco o salsa de calçots ja fet, la salvitjada feta.
Bona.
Vale? Compres
sí.
Allò.
Vale.
Ho fiques en una cassola.
Sí.
Amb una mica d'oli. Ho sofregeixes una mica. Li tires quatre patates escapçades, que és allò de fer clac, 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 clac. Ho tapes amb aigua, poca aigua, un àbar, amb poca aigua, i molt de foc. Agressivitat. I aleshores aquí pots ficar-hi un tall de rap, un tall de lluç, una mica de conill fregit, uns cargols enganyats o unes sardines. És igual.
I ja ho tindríem.
Ja està. Ja està. Ja està. És que no te'n rectifiques de sal i ja està.
Té la marinera avui, eh? Moltes gràcies.
A vosaltres.
Que vagi molt bé, Pau Gascó.
Gràcies.
Nosaltres continuem perquè ens queda recta final del programa, que Pau, per cert, aquest cap de setmana un dels noms propis ha estat el de Xavi.
Sí.
Xavi Hernández, que deixa a partir del juny la banqueta al Barça, i un dels motius per als quals doncs, ha justificat aquest desgast com a entrenador del Futbol Club Barcelona ha estat aquest desgast personal, familiar i sobretot la necessitat d'un canvi de rumb pels jugadors i pel club. De tot seguit, en aquesta tertúlia esportiva que fem cada dilluns aquí a Fabricació Pròpia, parlarem després amb el Josep Maria Minguella perquè ens expliqui la seva opinió sobre aquesta decisió de Xavi Hernández. Però abans volíem parlar amb un psicòleg esportiu perquè ens expliqui o perquè faci una lectura dels motius per als quals Xavi Hernández doncs, ha dit que deixava la banqueta del Barça. Pau, gràcies.
Jo li posaria el You'll Never Walk Alone, el Xavi.
Sí, oi? Doncs mira, sí. Et farem cas i posarem doncs, aquesta cintura i aquesta música per començar avui la tertúlia esportiva. Gràcies, Pau Gascó.
Gràcies,
Mercè. Fins dilluns.
Adéu.
Ràdio Estel.
Si vols Ràdio Estel en safata de plata, els teus desitjos són ordres. Busca'ns per Android i iPhone com a Ràdio Estel Oficial i treu tot el suc a la nostra app. Programes a la carta, podcast, la ràdio en directe, la graella diària i molt més. És l'app de Ràdio Estel. Tota teva.
De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, escolta Ràdio Estel sense distància. El programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa. Cada dia, 45 minuts per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. Amb entrevistes i seccions sobre economia amb valors, pastoral, diàleg interreligiós i solidaritat. I també amb l'última hora del Papa Francesc. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel, sense distància, amb Ignasi Miranda. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. A Ràdio Estel, fabricació pròpia.
Minuts que passen de 6:15, ho dèiem ara, el 30 de juny, Xavi Hernández deixarà la banqueta blaugrana. L'encara entrenador del Barça ho va comunicar a la directiva just després de perdre aquest dissabte passat a casa i contra el Villarreal, recordem-ho, per 3-5. Xavi va justificar la decisió amb 3 arguments. Ara ho dèiem també. Desgast personal, desgast familiar i la necessitat d'un canvi de rumb pels jugadors i pel club. Clar, aquestes eren les paraules exactes amb què Xavi explicava, recordem-ho, a la sala premsa de Montjuïc, el desgast que suposava ser entrenador blaugrana, sonaven així.
Pues la sensación de ser entrenador del Barça es desagradable, es cruel. Sientes que te faltan al respeto muchas veces, sientes que no te valoran el trabajo y entonces esto es un desgaste terrible. Terrible a nivel de salud ya, a nivel de salud mental, de estado de ánimo. Yo soy un tío muy positivo, pero la energía va bajando hasta el punto... Pues de que dices, no tiene sentido. No tiene sentido continuar y así lo explico. Pues y es así, y lo tengo decidido hace tiempo, mis más cercanos lo saben. Es una situación que, bueno, y que pienso que ya afecta al club. Una cosa es que me afecta a mí, pero el club sigue yendo, los futbolistas siguen ganando partidos, pero ya cuando afecta al club, entonces tengo que decidir yo que me marcho el 30 de junio, sin más.
Clar, tinc aquesta decisió i l'he pres, no? Xavi Toscano.
Què tal?
Què tal? Molt bona tarda. Explica'ns una mica i una valoració.
Ah, valoració. Bé, jo el que penso és que no s'ha explicat bé del tot o del tot bé el per què Xavi decideix marxar el 30 de juny. Parla del desgast de la família, que sí, que en part segurament és veritat.
S'entén?
Però Xavi... va ser jugador del Barça i ja sap el que comporta la pressió de jugar en aquest club. Per tant, vull dir que ja la vivia, aquesta pressió familiar, també, quan estava aquí de jugador. El que no s'entén és per què marxa ara, o sigui, per què marxa el 30 de juny i no marxa ara. Per tant, aquí és on no s'ha explicat bé. Vull dir, bàsicament, la meva opinió és que ho fa així per salvar la porta, per salvar directament a la porta i al club. És a dir, perquè si marxés ara... el club li hauria de pagar, o si l'acomiadessin, el club li hauria de pagar uns diners.
Per tant, hi haurien unes altres raons que s'haurien de conèixer.
No es pot permetre, que el Xavi parla, sí, del club, jo com a culer no puc permetre, tal, no sé què, però crec que si realment estimes el club, expliques que és per... Acabo d'explicar del tot el
per
què...
Per tant, són unes justificacions, Xavi, que per tu... a mitges,
és que jo,
si
tu no estàs amb la capacitat per entrenar un equip com el Barça i dius que ja t'has desgastat i que té la decisió presa de fa molts mesos, i que ho fas com a culer, jo ho faria ara.
fem una cosa, perquè està clar, com deia el Xavi Toscano, que ser esportista d'elit o entrenador d'un equip de primera línia i de prestigi com el Barça, doncs implica unes pressions. Però avui també ens preguntem aquí al Fabricació fins a quin punt són acceptables i com s'han de preparar també els professionals d'aquest sector per afrontar-les. És per això que a aquesta hora, abans de donar pas també a en Josep Maria Minguella per preguntar-li sobre aquesta decisió de Xavi Hernández, hem volgut trucar en Jorge Carril. Ell és psicòleg esportiu de Deportiva Mentes, que és una consultoria de psicologia deportiva especialitzada justament en oferir serveis de salut mental a tot l'ecosistema esportiu. Diria que ja ens escolta. Hola, Jorge, què tal? Molt bona tarda.
Hola, muy buenas tardes, Mercé.
Jorge, como psicólogo deportivo, ¿qué te transmiten a ti estas palabras de Xavi Hernández, Jorge?
Pues mucha frustración y rabia porque los objetivos que él siente que quiere conseguir no se están dando y que las críticas están siendo ya muy feroces y ya, como dijo él, está afectando no solo a él, sino a su familia y al club. Son unas declaraciones de una persona en la que ya ha llegado a un límite en el que ya no quiere seguir con esa, sintiendo esa presión que ejerce, que está ejerciendo todo su entorno.
Uh-huh. Jorge, ahora estábamos hablando con el compañero Xavi Toscano. ¿Tú crees que cuál crees que ha sido el detonante para que Xavi Hernández anunciara finalmente su retirada del blanquillo blaugrana y sobre todo que lo hiciera a finales de temporada?
Yo creo que la decisión, como dijo él, ya la tenía tomada hace tiempo y a lo mejor la gota que coma el vaso, que tiene que salir ya en los medios de comunicación diciendo que cuando deja el banquillo del Barça el 30 de junio es porque ya se han pasado unas líneas rojas que él dice que a partir de ahí pues ya no puede ser ya, tanto a nivel personal de que no querer sentir esa frustración o esa presión, como que a nivel de club profesional se tienen que conseguir unos objetivos de resultado que no se están consiguiendo.
Claro, ¿tú entiendes el desgaste de Xavi o crees que el entrenador de un club como el Barça debería saber que su puesto implica, ¿no?, mucha presión? ¿Cómo lo ves tú?
Tiene mucha presión ser entrenador de cualquier equipo profesional grande, como en este caso el Barça, y que cuando asumes que vas a coger la responsabilidad de ser líder del primer equipo, ya sabes que con ello te va a venir la presión y la exigencia por conseguir resultados. Ya sabes lo que te vas a enfrentar, porque además él, que ya jugó tantos años en el equipo como jugador. Pero claro, llega un momento en el que por una parte está el profesional que es entrenador y por otra parte está la persona. Uh-huh. El profesional asume que va a adquirir una responsabilidad de un puesto que exige todo eso, pero la persona llega un momento en el que ya no es capaz de soportarlo. No, a nivel seguro que cuando él habla de salud que te afecta a nivel de salud mental, es que ya a nivel emocional ya ha visto que pasan los días y que no se sigue contando, que como dice él es una persona positiva, que es capaz de hacer una lectura de buscar soluciones, pero en este momento se ve que seguro que él mismo no se ve ya con la capacidad de encontrar soluciones a esta situación.
Claro, Jorge, últimamente la verdad es que muchos deportistas han visibilizado sus problemas psicológicos. Estábamos hablando de Simone Biles, de Ricky Rubio, por ejemplo, que por cierto volverá a entrenar al club blaugrana después de su retirada por motivos de salud mental. ¿Hasta qué punto, Jorge, aguantar la presión es saludable en entornos deportivos? Porque sí que es cierto que practicar deporte en a primera línea conlleva mucha presión, ¿no?
Sí, y todos los deportistas que de élite que están en primera línea o en deporte profesional en las mejores ligas o que son tops en su deporte siempre está sometido a una presión. Pero hay una presión que es saludable, que es aquella que te mantiene activo, que te mantiene con retos por conseguir cosas, pero llega un momento en el que te sobrepasa y ya como que te acapara esa presión. Y ya es cuando empiezan los problemas limitantes. Todos los deportistas profesionales asumen una presión, pero en este caso de Ricky Rubio, en declaraciones que hizo él, se vio que llegó un momento en el que ya no podía más y tuvo que, como anunció, su retirada o una parada indefinida.
Jorge, ya para acabar, una última pregunta. Claro, porque a todo esto se le junta las redes sociales. ¿De qué manera, te preguntamos a ti, juegan un papel en la psicología de los futbolistas, entrenadores, y también, ya no solo en ellos, sino también en su entorno, en sus familias, ¿no?
Sí, mucha. Porque al final las redes sociales, estás en contacto directo con aficionados, público, personas que te siguen, fans, y también detractores, muchas críticas, que te pueden llegar muy directamente, por mensaje directo, por comentarios, medios de comunicación, y al final estás muy expuesto a lo externo, de críticas, de faltas de respeto, de opiniones de personas que a lo mejor no tienen toda la información y que solo quieren hacer daño, y ahora mismo el teléfono, las redes sociales que están en el teléfono móvil o en el ordenador, está en nuestro día a día. Es algo que con lo que convivimos, forman parte de nuestro día a día.
Jorge Carril, psicòleg esportiu de Deportiva Mentes, aquesta consultoria de psicologia esportiva especialitzada justament en oferir aquests serveis de salut mental en l'àmbit esportiu. Moltíssimes gràcies, Jorge.
Nosaltres a ti, Mercè.
Vinga, un abrazo fuerte.
Un saludo, hasta luego.
Clar, a veure, Xavi Toscano, és una mica el que dèiem, no? Que és aquesta pressió. I jo també m'agradaria afegir... De fet, mira, fem una cosa, perquè aquesta hora diria que tenim a Josep Maria Minguella ja connectat. Josep Maria, molt bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Què tal?
Teu de pressió.
Mira, nosaltres de pressió ara mateix anirà a farmàcia, Josep Maria, perquè
sí.
Jo crec que la tinc disparada una mica. Com portes tu la pressió? Com l'has portat tu la pressió durant tots aquests anys, Minguella?
Jo m'he tingut la pressió física, que m'he controlat, però la professional m'ha afectat molt poc. Jo he tingut la sort de poder controlar la situació i m'ha afectat molt poc. Sempre he pres les decisions que m'ha semblat que eren les convenients, sense afectar-me massa el que podia dir un o l'altre. No entenc massa aquesta història de la pressió. Si no l'he viscut, tinc la sort de no viure-la.
Clar, és que això també va naturaleses, també hem de dir. Josep Maria, com va l'hombre? Què ha passat aquí?
No, que el senyor que està picant aquí li han dit, pare, que es pot trencar.
Però això ha estat una bona jugada, entenc que estàs al Pompeia.
Això sí, estem al Pompeia, sí.
Bueno, una bona jugada, per tant. Josep Maria, quina valoració en fas de la decisió d'en Xavi? O sigui, tu te l'esperaves o no?
Bueno, històricament, qualsevol club de futbol, quan les coses no van bé, el primer que pateix és la banqueta. Si se fes una estadística de quantes vegades, quan un club ha anat bé, ha dimitit el president o ha dimitit els jugadors o ha dimitit l'entrenador, segurament guanyaria per golejada l'entrenador. Entens? Vull dir, per tant, no és novedor. Vull dir, el Barça ja fa temps que no acaba de rullar i llavors és bastant normal que pogués passar això, saps?
Clar, i tu que en saps d'aquestes coses també, Minguella, perquè en Xavi Toscano, no sé si l'has pogut escoltar, diria que no,
sí.
No? Però Xavi, tu deies realment que et creies a mitges, diguéssim, al discurs de Xavi Hernández, justament perquè creies que et faltava informació, només pel fet que aguantés fins al juny, no?, a la banqueta.
No.
A mi ha sigut una... El que més m'ha estranyat d'això és que un entrenador amb una situació dificultosa i amb pressió i totes aquestes coses imiteixi a llarg plaç. I el normal, el que havia passat fins ara, és que quan un no es trobava dimitia immediatament. Entens? Ara, per algú ho deuen fer així, m'entens? Jo crec que...
Però sí que hi ha, Josep Maria, una operació també per salvar a la porta que no s'hagi de veure amb la decisió de destituir a Xavi Hernández, que per tant seria ja... Li passaria sobre la llosa d'haver fet fora Messi, fer fora Koeman i ara Xavi. Jo veig més una operació d'aquest estil que no pas una cosa de pressió.
Per mi és això, per mi no és un problema de pressió ni tot això. La prova és que el van fer pujar a dalt la llotja i tal, i no sé què, i llavors van sortir amb aquesta explicació i tal. I a mi, em va estranyar molt amb el diligent que són els periodistes quan l'entrenador va dir diverses vegades que havia estat amb el president, que va dir que era una meravella i que havia estat amb el Rafa, que és el Juste, i a l'Alejandro, ningú li preguntés qui era l'Alejandro. Perquè el president sabem qui és, el Rafa és el Juste, vicepresident, però l'Alejandro, vosaltres sabeu qui és?
No.
No.
Bueno, jo, ningú va preguntar-ho, tants periodistes avezados que estaven allà.
Ja. Yeah.
Entens? Potser aquesta és la incògnita. Què hi feia l'Alejandro allí a la llotja del Barça, amb els directius del Barça? És a dir, que diguin d'una vegada, escolta, tenim el que era cunyat, el que és cunyat, i tal, que va haver de marxar per unes circumstàncies polítiques, el tenim allà influint en les decisions del Barça. Això és tan complicat, això, a dir. O no? O és complicat a casa nostra, a dir la veritat?
Doncs mira, a vegades sembla que sí.
Per què?
Sí, sí.
Que el senyor té alguna tara especial o tal, que el senyor es posa corbata i que és abogat i que no sé què, que no sé, que va ser cunyat a la porta. Ah, molt bé, doncs ja està. Doncs, si estava allí i el Xavi va anar dient Alejandro, com és que aquests periodistes tan buscant sempre la veritat que d'això a ningú se li va ocórrer? Dic, de qui és l'Alejandro? Quin càrrec té el Barça? Hauria estat bé, no, vosaltres que sou periodistes?
Bueno, i que hauríem de poder-ho preguntar tot. Minguella, tu, fins a... Clar, i també us ho pregunto també als dos, Xavi. Clar, fins a quin punt ara també queda exposada la directiva, no? Després d'aquesta pseudo-renúncia de Xavi, no? Perquè d'alguna manera... A veure, també és veritat, Minguella, que si ara en els propers partits el Barça no guanya, vull dir, fa, jo què sé, pues un espectacle que no... inèdit, no sé com dir-ho, saps? Estrepitós, a la porta també pot dir que fins aquí, no? A Xavi?
Sí, clar, no ho podrà dir-ho.
Clar, vull dir que res ens...
Això no és un seguro.
Això mateix.
Això és una cosa, és el que va dir el Xavi, de que havia pres la determinació de marxar a final de temporada, però no, això no vol dir que d'això, que arribi a final de temporada si les coses no van bé.
Però no, insisteixo, la porta no es pot permetre com a imatge pública fer fora a Xavi. El Xavi ja ha pres una decisió que el club penso que li respectarà fins a final de temporada. Crec que tant aficionats com directiva com els mateixos jugadors tenen bastant coll avall que aquest any no s'acabarà sense cap títol guanyat, per tant ja aguantem fins al 30 de juny.
Sempre és així, quan les coses no van bé sempre peta per la part més puixa, que normalment és la banqueta. Però no perquè sigui Xavi, sigui com es digui.
Yeah.
El Villarreal, que va guanyar aquí, també ha fotut fora l'entrenador fa uns mesos, i el València, i l'altre. Això és el normal. Aquí el més important no és l'entrenador, és la plantilla. I la plantilla, com hem dit aquí moltes vegades, doncs no té el nivell que precisa jugar a les competicions que juga al Barça. Això s'ha de repetir més d'una vegada, que la gent no s'equivoca.
Que
no s'ha pogut fitxar ningú més per les circumstàncies econòmiques.
Vale? Això mateix.
Bueno, ja està, però si no tens jugadors, no he vist cap entrenador que guanyi títols.
Parlant d'entrenadors que guanyin títols, Josep Maria, tu tens al cap ja el que podria ser un nou entrenador pel Barça o no? Podem parlar ja de noms? Quin és els noms que tens al cap?
No, ara no és convenient, encara que podria ser, no és convenient per una raó, perquè en aquests moments el Barça,
sí,
en competició, i l'entrenador, el que sigui, deu estar en algun club, i per tant ara no guanyes res posant amb el futur entrenador amb la disjuntiva aquesta. El que sí que té de venir, vaja, al meu punt de vista, és un entrenador expert. Un entrenador que hagi estat amb equips i que tingui un currículum, perquè el futbol actual necessita aquest tipus de gent, necessita gent que en sàpigui molt, anem a dir. Si no, la cosa no funciona.
Sí, ja per acabar.
Com es diu allò, les proves
et remets.
Carbonat o no sé com es diu.
Sí. Escolta'm una cosa, Minguella, com creieu que reaccionarà la plantilla justament? De moment la plantilla que tenim ara, no? Després d'aquesta decisió de Xavi. Poden arribar a canviar les coses? Perquè abans us plantejàvem, és que potser doncs Xavi no aguanta ni, no? Ni fins al juny, sinó que potser el pot sortir abans de la banqueta. Però i si tot millora a partir d'ara? No, posem-nos amb els dos escenaris.
No confio en que la plantilla tracta amb una dinàmica dolenta,
sí,
produïda en part també per la inoperància o per la ineptitud de l'entrenador de saber-la reconduir. Per tant, no crec que el fet que Xavi decideixi marxar el 30 de juny canvi la dinàmica de la plantilla. Vull dir, és una plantilla que va de capa caiguda i que crec que l'entrenador que vingui...
Què creus que li fa falta, Xavi?
Que l'entrenador que vingui, doncs algú que el sàpiga fer jugar amb aquests jugadors. El Barça no té, diguéssim, una mala plantilla comparada amb altres equips. Simplement falta algú que el sàpiga o motivar o el sàpiga fer jugar, bàsicament.
Minguella deia una persona amb experiència.
Per això mateix.
Una experiència i una plantilla millorada. Aquesta plantilla és una plantilla feta amb jugadors que venen rebotats o lliures d'altres clubs i jugadors molt joves, sense experiència, amb molt futur però sense experiència. I amb aquestes condicions pots anar tirant al mercat local, però quan ja jugues partits serios, doncs et complica la vida. Això no sempre ha sigut així, no? El Barça, clar, això no és la culpa de la directiva. Això és la depreciació d'una plantilla des de fa 15 anys. Des de fa 15 anys. Aquí no hi ha el Messi, no hi ha el Piqué, no hi ha el Busquets, no hi ha el Neymar, no hi ha el Suárez, no hi ha l'Alba. Quan no tens tants jugadors, doncs els que venen, n'hi ha alguns que més o menys se la rebusquen, però has perdut l'entitat de lo que era el Barça de fa 10 anys.
Minguella, tu com tens les tardes a partir del juny?
Que què?
Que, com tens les tardes a partir del juny? Tu t'hi veus a la banqueta o no?
No, això, la banqueta del Barça necessita molta dedicació, necessita molta força física, mental, tot això i tal. No. He de ser un home expert i amb molt bones condicions físiques, perquè, a més, no és només entrenar, és un conjunt de coses.
Totalment.
El Barça no és només dir un dia d'entrenar al dematí,
sí.
No, he d'analitzar, veure el contrari, viatjar, parlar amb els jugadors...
Són moltes coses. Minguella, fem una cosa, ho deixem aquí, que no tenim temps per més. Que vagi bé la partida. Gràcies, com sempre, per atendre la trucada al Fabricació. Una abraçada.
Gràcies a vosaltres. Adéu-siau.
Que vagi molt bé, Josep Maria. Toscano, gràcies. T'escoltem
adeu,
demà,
adeu,
eh?
Adeu.
A dos quarts de tres, aquí al Fabricació, però abans el Toscano, en el punt de les dues, de l'Estel Mitjà. Ho deixem aquí, que vagi bé.
Fins aquí el Fabricació pròpia d'avui, un programa que ha estat possible gràcies a els guions de la Marta Ejarque i la Candela Figueres, els telèfons del Ferran Capdevila i l'Oriol Francisco, els decibels del José Matosas i la Paula Moreno i a les xarxes de la Mercè Mondelo i la Vanessa Carrasquilla. Tot ben lligat per la Marta Ejarque i sota la batuta de la Mercè Raga, la pubilla de la Terra Ferma. Som l'equip del Fabricació pròpia, el programa de despús-dinar amb segell de qualitat. We'll be right back.